De diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo, solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Qué tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera. Bon any a tots. Us desitgem, tots els que treballem a COPE Catalunya i Andorra, a COPE en general, però ja que ens toca parlar particularment de COPE Catalunya i Andorra, doncs ja ho faran els meus companys, però jo aprofito ja per començar i dir que bon any a tots. Bon any 2025. Un any carregat de bones esperances. Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz i sí que és cert que hem començat l'any 2025 amb aquesta esperança de moltes coses. La veritat és que no comença gaire bé, ja us dic, sento ser així, però és que aquest 2025 comença amb pujada de preus generalitzada, bàsicament generalitzada. Tots aquells IVAs d'aliments bàsics reduïts per parar la inflació, doncs torna a la seva normalitat, i entre d'altres coses l'electricitat, que també puja, evidentment. L'electricitat estava a l'IVA, l'IVA estava reduït, estava un 5% a l'IVA, i ara tornarà als seus preus, al seu IVA habitual, el 21%. A més de qüestions de que pujaran els impostos a les nostres nòmines i cobrarem menys, tot s'ha de dir. És qüestió. Bé, tot puja. Benvinguts a una qüestió que és veritat, año nuevo, pero todo sigue igual. És a dir, que aquella famosa rima del 2025 sembla que ve amb força. Sembla que ve amb força, amb la força de Dràcul, amb la força de Vlad. Vlad Tapes, el empalador, recordeu, aquell romanès que és la base de la llegenda del conde Dràcula. Perdoneu que em parli en aquests termes, però és que és així. És així, té un punt de desesperançador, fins i tot, no? Però il·lusió. Il·lusió i ganes de fer les coses. Ara, només demanaria una cosa, que les polítiques que vinguin, que es puguin entendre. Només això. Perquè us prometo una cosa. Jo cada cop entenc menys tot això. És que hi ha coses que se m'escapen. Per exemple, i ara aprofitaré i començarem per aquí el tema, perquè d'això va aquesta primera qüestió. Mireu, i ara que parla de l'electricitat. Tota Europa, quan parlo de tota Europa, parlo de la Unió Europea, eh? O sigui, parlo dels nostres companys de viatge i aquesta associació que tenim, la Unió Europea. França, per exemple, no només conforma a producció d'electricitat, ja sabeu que el preu de l'electricitat depèn ja no del 21% de l'IVA, que sí, si pagues 100 euros ara pagaràs 121. És igual, però ja no depèn només d'això, sinó és una qüestió de llei d'oferta i demanda, com tota la vida. Si hi ha molta demanda i poca oferta, pugen els preus, si no, baixen els preus. També depèn del que costa produir aquesta electricitat. És a dir, imaginem que tota l'electricitat que produïm a Espanya prové d'energies renovables. S'entén, eòlica, solar, hidràulica. Vale, llavors, seria energia barata i la factura baixa. Ara, què passa quan això no funciona? És a dir, quan el vent no està, quan el sol no llueix, i quan la sequera fa que no puguem produir aquesta energia hidroelèctrica. Doncs que tirem d'altres coses. I de què tirem? Del gas. Una energia contaminant. Contaminant perquè emetem gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. I de la nuclear. I aquí és on vull anar a parar. De cara a l'any 2027-2030 es volen tancar les nuclears a Espanya. Les nuclears a Catalunya produeixen el 60% de l'energia. El 60% de l'energia. Si parlem en termes espanyols, parlem del 20% i pico. Ara mateix el percentatge se m'escapa, però estem per aquí, prop del 30%. Jo no entendo nada. I mires a Europa, i què fa Europa? Perquè igual és així. L'energia nuclear és una energia neta si ho mirem des del punt de vista d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. És veritat que té uns residus radioactius que s'han de gestionar. És veritat. És una energia prou segura. Si mirem els nostres veïns, França no només no tancarà plantes nuclears, sinó que obrirà de noves. Unió Europea. Polònia té un pla de previsió d'obrir unes quantes plantes d'energia nuclear. És una europea. I nosaltres per què anem al contrari, amb els preus que estan, amb la necessitat elèctrica, amb un mercat de cotxes elèctrics que ve cap aquí i que sembla que necessitarem una xarxa de recàrrega elèctrica que recarregarà més encara la demanda. Quan estem demanant tot això, tanquem plantes nuclears sense una alternativa? És una qüestió que us prometo no acabo d'entendre. Tu no pots entrar amb el cotxe a la teva ciutat perquè contamines. Però es prohibirà energia elèctrica amb gas. Jo és que no entiendo nada. Estoy muy perdido. Mar Puerto, ¿cómo estás?
Bon dia.
Jo no entiendo nada. Tu tens alguna cosa? Bon any, Mar.
Bon any.
Tu tens alguna coseta?
Doncs estic una mica com tu, sincerament. I la veritat és que els plans energètics de la Generalitat preveuen instal·lar prou renovables, diuen, per no necessitar més l'energia atòmica. Però no és gens clar que això sigui possible. La patronal nuclear està intentant aprofitar la crisi energètica i l'encariment dels combustibles com la benzina i el gas per oferir aquesta font d'energia com una alternativa de futur. De fet, la Comissió Europea va aprovar l'etiqueta verda per la nuclear. El debat de les nuclears de Catalunya sempre ha estat, sincerament, envoltat de polèmica, però tot i això hi ha moltes dades sobre les nuclears que no s'acostumen a destacar en la majoria de debats. Està en joc el futur de 3.000 llocs de treball al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, i segueix obert el debat sobre la seguretat. Organitzacions ecologistes la qüestionen, mentre que alguns experts defensen que és un model segur. El que sí és inqüestionable és que les centrals d'Ascó i de Vandellòs són la font d'energia elèctrica més important de Catalunya i s'ha de tenir en compte, i per això ja han començat els moviments polítics a nivell del Congrés dels Diputats. El PP proposa, per exemple, allargar aquesta vida de les nuclears i vol, doncs, el suport de Junts, que de moment encara no el té.
Continuo sense entendre res. Quan parlem d'instal·lar les suficients instal·lacions d'energies renovables, què volem dir? Mireu, les energies renovables, les he dit abans, eòlica, solar, hidroelèctrica, estan molt bé, però són inestables. Són inestables, no sempre la tindràs. De nit no tindràs sol per produir i no sempre bufa el vent. Bé, farem totes aquestes preguntes que tenen un què, i és normal que et preguntin això, què fem amb els residus nuclears, perquè això també s'ha de pensar. És realment segura? No oblidem Txernòbil, Fukushima, etc. Què passa aquí? Vull dir, no, popularment és el que tens al cap. És el que tens al cap, inevitablement. Doncs traslladarem aquestes preguntes al senyor Alfredo García, que és divulgador d'energia nuclear i, a més, supervisor a una central nuclear. Alfredo, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres per fer síntesis de tot això. D'entrada, és una obvietat que, amb raó o sense raó, però l'energia nuclear té molt mala premsa popularment. Per què?
Jo crec que és una barreja de factors. Com sempre, les coses no tenen una explicació tan senzilla com és per això, és per un motiu concret, no? És una barreja de factors. Primer, tot això es basa sobretot en el desconeixement que hi ha sobre l'energia nuclear. La gent té por normalment de les coses que desconeix. I a més, si s'han barrejat temes diferents, vull dir, s'ha barrejat la tecnologia nuclear militar, les bombes atòmiques, amb la tecnologia nuclear civil, que serveix per produir electricitat o simplement per salvar vides amb la medicina nuclear, no? Són tecnologies totalment diferents, que tenen un origen comú, o sigui, als anys 40, amb la construcció de la primera bomba atòmica per als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial, però que després, 10 anys més tard, ja teníem centrals nuclears civils que només produïen electricitat, que no servien per fer bombes atòmiques, i els camins d'aquestes tecnologies s'han separat. Què s'ha fet durant tot aquest temps? Doncs que per raons ideològiques, per raons econòmiques, s'ha barrejat els interessos, hi ha molts interessos en contra de l'energia nuclear, i el que s'ha fet és una propaganda en contra d'ella basant-se en el desconeixement de la gent. Per això penso que és tan important la divulgació científica sobre l'energia nuclear.
És tan perillosa, com diuen? Perquè possiblement una de les coses que és perillosa i ràpidament, insisteixo, des d'un punt de vista popular, se't venen al cap accidents com el de Txernòbil, per exemple, o el que va passar a Fukushima, i dius, ostres, i això podria passar aquí?
Mira, s'han produït a la història tres accidents nuclears a centres nuclears civils. Un va ser als Estats Units, l'any 1979, a Three Miles Island, una central nuclear d'Estats Units, un altre a 1986, a Txernòbil, com has comentat, i el 2011 a Fukushima. Curiosament, les dues centrals que tenen algun tipus de de semblança amb les centrals nuclears que tenim actualment, són les de 1979 als Estats Units i de Japó al 2011, aquestes centrals nuclears no s'han produït víctimes mortals. Cap persona va sortir ferida i va tindre danys personals a la seva salut degut a l'accident nuclear. Imagina't un accident d'un avió que no tingui víctimes humanes, no, no tingui per cap persona ferida. No? Doncs això és el que va passar amb aquests dos accidents, que són greus, que s'han d'intentar evitar, evidentment s'han ficat mesures de seguretat per evitar que tornin a passar, però que realment no va tindre aquestes conseqüències. L'únic que va tindre conseqüències greus per a la salut és una central nuclear no equiparable a les nostres, que estava dissenyada per produir bombes atòmiques en un país que no tenia cap garantia de seguretat ni de cap regulador que vigilés la seguretat d'aquestes centrals nuclears. De fet, aquesta central nuclear de Txernòbil no tenia un edifici de contenció com tenen totes les centrals nuclears del món i d'Espanya, per suposat.
Alfredo, hi ha una cosa que em crida força l'atenció, i és que, per exemple, mentre a França s'estan projectant noves centrals nuclears, aquí les tanquem. Dins del mateix conjunt de la Unió Europea. O sigui, polítiques molt diferents davant de tot això. Per què?
Al final has de mirar els interessos de cada govern, no? I a França, precisament, no s'ha fet política ideològica respecte a l'energia nuclear, i tant la dreta com l'esquerra estan a favor de l'energia nuclear. Però és que es parla de França, i efectivament és el país que té més centres nuclears d'Europa i una de les que la tercera, segona tercera que té més centres nuclears del món, perquè Xina està a punt de passar-li, no? Però és que pràcticament tots els països europeus, sobretot els més avançats, ja aposten per l'energia nuclear. Els països nòrdics, Suècia, Finlàndia tenen centres nuclears i aposten per tindre més, inclús Noruega ja comença a parlar de fer centres nuclears, Països Baixos vol fer també, té una i vol fer dos reactors més, Polònia vol construir com a mínim 5 grans centres nuclears i 24 petites, de petits reactors modulars. La majoria dels països avançats del món aposten per l'energia nuclear, i l'única obsessió que hi ha ara mateix de països que tenen centres nuclears, que té un pla de tancament ja fixat, és Espanya, amb aquest pla que comença el 2027 i 2035. Jo penso que és un tema sobretot ideològic. Pensen que els hi donarà vots, estan en contra de l'energia nuclear i tancar les centrals nuclears, i, bueno, i segurament hi haurà més factors que se m'escapen i que, evidentment, tinc la meva opinió, però seria especulativa, no? Però des del punt de vista científic, això és una barbaritat.
Bé, i la darrera pregunta que et faig, Alfredo, també és sobre... És veritat que l'energia nuclear és una energia neta des del punt de vista d'emissions, en aquest cas, no? Però deixa uns residus radioactius. Com es gestiona tot això i què fem amb aquests residus?
Mira, quan es parla de que una energia és neta o bruta, el que hem de veure és l'impacte que té aquesta emissió, aquesta generació de residus, no? Els combustibles fòssils sabem que són energies que són brutes. Per què? Perquè els residus els llencen directament a l'atmosfera. No només gasos d'efecte hivernacle, que estan canviant el clima, sinó també una sèrie de substàncies que són tòxiques i que perjudiquen la salut de les persones. De fet, l'Organització Mundial de la Salut parla de 100 milions de persones que perden la vida cada any, 100 milions, es diu ràpid, degut a la combustió de combustibles fòssils i de biomassa, és degut a cremar coses que agreixen una sèrie de malalties, no? Els combustibles fòssils fan això, i l'energia nuclear no genera diòxid de carboni quan està produint electricitat, i és veritat que genera residus, però aquests residus no es llencen a l'atmosfera, sinó que es fiquen en uns contenidors, en uns sistemes de seguretat passius que no necessiten electricitat, és a dir, no necessitem electricitat i subministrament elèctric per refrigerar aquest combustible, sinó que tenim una tecnologia, una baixa tecnologia, simplement blindatges, i aquests combustibles estan blindats respecte al medi ambient. Vull dir, no hi ha un impacte a la salut de les persones i al medi ambient, que és una cosa que m'agradaria que fessin totes les tecnologies que fan algun tipus de producció, no? Els combustibles fòssils ja ho hem parlat, però és que les energies renovables també generen residus en part del seu procés de vida. La mineria s'extreu els minerals per fer els combustibles, o sigui, les energies renovables, aquesta mineria no sabem realment què és el que estan fent, però sobretot ho fan a Xina, evidentment, i no tenim una traçabilitat de què fan amb aquests residus. I tampoc hi està totalment clar, igual que sí que ho està a l'energia nuclear, què farem després amb els panels solars o els aerogeneradors quan s'estiguin desmantellant, perquè el cicle de vida d'aquests elements són del voltant de 20-25 anys. No? Vull dir, l'energia nuclear, des del punt de vista mediambiental, és una energia tan neta com a mínim com les renovables.
Doncs, senyor Alfredo García, supervisor d'energia de central nuclear i, a més, divulgador nuclear, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies, un plaer.
Doncs després, a partir d'aquí, cadascú que enfoqui com vulgui. En funció de què li preguntis tot això, et dona una resposta totalment contrària. Per exemple, la part més ecologista de tot això tancaria totes les centrals nuclears, de gas, etcètera, etcètera. És una qüestió també en funció de què. Sabeu què? Possiblement, en l'equilibri és on està tot. En l'equilibri hi ha coses que és difícil deixar-les anar. Difícil. Difícil perquè si ara tenim, imagineu en ple hivern, ara mateix, hivern, on la llum del sol, que nosaltres som rics en aquesta font d'energia, doncs, però la natura és el que és i les zones de sol són les que són a l'hivern. Quan més demanda hi ha de calefacció, etcètera, i de llum per il·luminar, doncs no donem a l'abast. Bé, no sé, a veure com acaben les coses. Per això dic que no acabo d'entendre les coses. Hi ha coses que se m'escapen molt. Tampoc som i listo, tot hay que decirlo. Va, que de seguida parlarem de la primera vaga de l'any. La primera vaga de l'any té també a veure amb els preus, concretament amb els preus de les pòlisses d'assegurances dels taxis. El dia 29 de gener hi ha prevista una vaga a tot Espanya dels taxis, també a Barcelona. De seguida en parlarem de tot això, però abans, si em permeteu, parlem de la salut del vostre cor i la salut del vostre i del meu, de tots. És imprescindible. Una salut cardiològica raonable. InScoreBCN.com. InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuida't del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. T'ofereixen aquesta atenció ràpida. Programa la teva visita perquè no necessitis. Al telèfon 93 425 1962, 93 425 1962. InScore, la web InScoreBCN.com. InScore, per cuidar de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
En Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any he estat bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els taxistes faran vaga el 29 de gener per protestar contra les pòlisses impagables de les asseguradores. De fet, la mobilització és una vaga convocada a tot Espanya i la mobilització a Barcelona tindrà dues columnes que sortiran de l'aeroport i s'aturaran davant de Mafre i el RAC. Bàsicament serà això. De fet, bàsicament, el servei de taxi, això sí, estarà aturat entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, i si funcionarà, de forma gratuïta per a persones amb mobilitat reduïda i trasllats d'urgència sanitària. Seran les dues coses que ja estan previstes, de que igual d'aquí a fi de mes tot això s'arregla. No té pinta, també us ho dic, que no té pinta. Però per què? Qui tan cares són aquestes pòlisses? Per què és aquesta vaga? En parlem amb el senyor Lluís Berbel, que és president del Sindicat del Taxi de Catalunya. Lluís, com estàs?
Bien, aquí estamos.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, explícanos esto del porqué, del motivo de la huelga y de los precios de las compañías aseguradoras que os ponen.
Bueno, nosotros tenemos un problema muy muy grande y muy grave a la vez, porque las compañías que aseguran los taxis, pues no nos quieren asegurar o si no nos piden precios altísimos altísimos en las primas. Estamos hablando de que en el último año han subido alrededor de un 30%, las pólizas, lo que hace bastante bastante inviable la situación.
¿Y por qué nos quieren asegurar? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, porque ellos dicen que somos siniestrables, es decir, es verdad que estamos en la calle todo el día, pero podemos demostrar que hay un 90% de los siniestros que tenemos no son culpa nuestra, sino que por estar en la calle pues nos pues sí, tenemos algún incidente, pero normalmente entre el 80 y el 90% que hemos hecho una encuesta no son culpa nuestra. Entonces, las compañías, al estar entre ellas, tienen un convenio en el cual, aunque no sea culpa tuya, paga la propia compañía un porcentaje, una determinada cantidad, se llama el convenio CIDE, que son los 1.000 primeros euros, sea culpa o no sea culpa tuya, lo tiene que pagar la propia compañía, pues eso incide en la supuesta siniestralidad que nos dan las compañías. Se están dando casos, por ejemplo, incluso, porque esto es un problema a nivel de toda España. En Oviedo, por ejemplo, le han pedido a una compañera 11.700 euros por un seguro a todo riesgo. Que al final, luego también hay otro problema, que es que el sector de los seguros está totalmente liberalizado. Por lo tanto, ellos pueden y determinan el precio cuando les interese y lo que les interesa a nivel de cantidades. Y no solamente eso, sino que además, para contratar, pues, cuando ya tienes algún tipo de compañía que te quiere asegurar, te implica también que tienes que contratar otro tipo de seguros, como el de vida, el de la vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, que al precio añadido que tiene la prima, que ya es altísimo, luego nos añaden otro seguro, porque si no, aunque está prohibido hacer estas condiciones sine qua non, si me haces esto, me tienes que pagar esto a nivel de primas, lo siguen haciendo. Ajá. Por lo tanto, el precio de la prima del vehículo ya no solamente sube por la propia subida que aplican estas compañías, sino que además tienes que contratar un seguro adicional.
Oye, Luis, ¿y esto desde cuándo se está arrastrando? O sea, porque
hace ya un par o tres de años que se viene arrastrando. Es verdad que este año pasado ha sido ya muy grave, porque ya te digo, como media han subido un 30% las policías de seguro. Incluso hay compañeros que se ven en la necesidad de recurrir al consorcio. Que el consorcio tampoco es barato. El consorcio es el único organismo público que admite que te puede hacer una póliza de seguro, pero siempre y cuando demuestres que hay dos compañías que te han negado el seguro.
De acuerdo.
Tampoco puedes ir al consorcio directamente.
Directamente, sino, no puedes ir directamente, sino que tienes primero que acudir a dos compañías y que le digan que no, básicamente,
exacto.
¿No? La huelga será solo el día 29, ¿no?
Seguramente será el día 29, habrá una gran manifestación, está convocada en Madrid, y se irá a los ministerios que están afectados por el tema este, que es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transportes, y habrá una gran manifestación de todos los taxis de España allí en el Paseo de la Castellana, para acudir a las sedes de estos ministerios, porque son los que están afectados y son los que estamos reivindicando, intentando negociar una salida. También es verdad que las compañías de seguro han puesto en esta franja también a las VTCs, y las VTCs son triplican o cuadruplican la accidentabilidad que tienen. Y esto también pensamos que...
Que hay una relación directa, ¿no?
Que hay una relación directa entre las... al meternos todos en el mismo saco.
Entonces, de acuerdo.
Tendría que haber una diferenciación entre lo que es el taxi y las VTCs. Pues está demostrado que las VTCs son mucho más siniestrables que nosotros.
Pues señor Luis Verbel, presidente del Sindicato del Taxi de Cataluña, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Per a vosaltres, un saludo a tots.
Doncs de cara al dia 29 ja estarem pendents de fer tot això, la informació adequada, perquè ja sabeu que quan hi ha vaga de taxis es bloqueja tota la ciutat. Bàsicament és un dels poders que tenen els taxistes, que no diré, anava a dir l'alien, no, però no seria la paraula correcta, que bloquegen, seria bloquegen. Tenen aquest poder de bloquejar la ciutat amb les seves vagues, ja ho sabem tots. Això és un poder, i és quan els hi fan cas. Ara, a molts sectors... no els hi fan gaire cas, perquè no tenen aquest poder de bloqueig, diguem-ho així. Mira, ara precisament estava parlant l'altre dia amb uns companys sobre les tipologies de vagues, com per exemple les franceses. Ja sabeu que les vagues franceses són flipants, vull dir, surten allà al carrer, ho destrossen absolutament tot i els hi fan cas. Sé que el que estic dient no és gens políticament correcte, ni hauria de ser així, perquè és que no hauria de ser així. No hauria de ser així. Si tu surts a protestar per una cosa i a fer vaga per una cosa que consideres justa pel teu sector, no cal destrossar la ciutat perquè t'haurien de fer cas o, com a mínim, plantejar: ostres, alguna cosa està passant, donem explicacions o arribem a un acord. Però no. Les vegades que en aquest país... Mireu, que el que diré ara és perquè em cridin al despatx, però les vegades que s'ha fet cas a aquestes coses en aquest país, malauradament, és quan s'ha liat. I amb això no vull dir que s'hagi de liar. Crec que no. No hauria de ser així. Però és que passa. Bé, és igual. Voy a salir de este charco, fantástico, en el que m'acabo de meter yo solito. I us convido a rebre després amb mi a l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, per parlar de les novetats mòbils que venen per començar l'any i del que esperem de fer aquesta valoració. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Tecnologia, avui és dijous, és el primer programa laborable de dia 2 de gener del 2025, sense rimes i sense absolutament res. Edu Porta, bon any.
Bon any.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Molt bé, moltes gràcies.
¿Cómo has empezado el año? ¿Con quién viste las campanadas?
En la TV1.
¿Con Broncano?
Con Broncano. Sí, pero bueno, la pusimos solamente en los últimos 10 minutos y ya está, o sea, no vimos la galantera ni nada.
Yo, chico, lo veo todo tan rancio ya. Vi la Pedroche yo.
Yo es que al final es solamente por el hecho de poner algo. Pero
me obligaron, ¿eh? No fue escogí yo.
A mí me ponen una cacerola y le dan, me sirve, ¿eh? También.
Yo lo vi rancio, lo vi de modé, lo vi desfasado, lo vi antiguo, lo vi ya casposo, lo vi... Igual es que me hago mayor. También puede es posible ser, tot ser. Això, ¿eh? Però quan va parlar la Pedroche, aquell vestit, i després el Broncano...
Yo solamente vi las campanadas, no vi más. O sea, es que realmente no vi nada, no sé ni hizo chistes, nada.
Ara, faré una excepció, i que crec que ha estat molt poc valorada. I és el magnífic espectacle que va donar Barcelona per rebre l'any 2025. Va ser un espectacle a l'Avinguda Maria Cristina al·lucinant. Al·lucinant. I les teles estaven barallant-se per emetre-ho des de la Puerta del Sol, que està molt bé, que és la tradició de tota la vida, i a l'Avinguda Maria Cristina, TV3 va fer la retransmissió de l'espectacle que es feia allà, i un espectacle magnífic, magnífic. Una cosa que es fa bé, s'ha de dir. Molt ben fet, eh? Bueno, vamos a hablar de lo nuestro, ¿no? Después de esta crítica televisiva que hemos hecho chusquera, anem a parlar de lo nuestro, que és parlar precisament de tecnologia. I ara que parlàvem d'això, parlem de Volkswagen, perquè Volkswagen, i comencem bé, comencem forts, ha deixat exposats dades de 800.000 vehicles elèctrics emmagatzemats de manera insegura al núvol. Tipo Facebook, cuando le entran y que sale vulnerabilidades y los datos de todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Con la tecnología a día de hoy, los datos van que vuelan.
Pero esto se veía venir. Un coche conectado, dejas tus datos ahí y... Hackers, bienvenidos.
Claro, a ver, con la llegada del coche conectado ha traído beneficios, confort y seguridad, pero también preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Recientemente, un escándalo ha afectado nuevamente a Volkswagen.
Una vez más,
Una vez más, donde se ha revelado que la compañía almacenaba de manera insegura datos de estos 8.000 vehículos.
800.000
vehículos eléctricos en la nube de una forma accesible y desprotegida. Entonces, claro,
es que te ríes pero ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? Claro.
Pues que no parlem del concessionari del tiet que està a la cantonada.
Que li han entrat al
ordinador. Estem parlant de Volkswagen, estem parlant d'un dels més grans productors de cotxes del planeta.
D'Europa, el número 1.
I del planeta, és un dels grans del planeta. Vull dir, no estamos hablando de cualquier cosa.
Se está quedando un poco atrás ahora. Bueno. Europa está quedándose un poco rezagada.
Bueno, entraremos aquí en un debate también interesante, conforme al vehículo conectado.
Exactamente. Bueno, pues The Chaos Computer Club, es una asociación de hackers, informó que contenían datos personales que podían vincularse a los conductores, incluyendo políticos y empleados del servicio de inteligencia. Estos datos incluían la localización de 460.000 vehículos que estaban expuestos a estos posibles ciberdelincuentes.
Además, no es cualquier tipo de localización, son localizaciones precisas.
Exactas.
Precisas y exactas. Omar, estamos hablando del futuro, hablamos del coche conectado, que, entre otras cosas, aparte de la localización precisa, servirá para interconectar con otros coches y facilitar la conducción autónoma, el coche autónomo.
Sí, tiene muchas ventajas. Claro. Realmente, el tener el coche conectado tiene ventajas de... falla algo, se puede vía on the go, o sea, actualizaciones vía aire,
sí.
Actualizar el coche, mejorar del coche, cualquier cosa se puede hacer desde ahí, está muy bien. Y lo que tú dices, con las tecnologías 5G, 6G, la interconexión entre coches, tienes un accidente, saber dónde tienes el coche localizado en cualquier momento, está muy bien. O sea, o tener la aplicación del móvil, saber dónde tienes el coche o qué pasa, en qué momento, tiene muchas ventajas, pero... Siempre hay gente que... Claro. Primero, por un lado, siempre hay gente mala.
Eso siempre. Pero que ya la empresa cometa este tipo de cosas ya...
Pero hay que... El tema de la seguridad, a día de hoy, ya tiene que ser la prioridad número uno o número dos de una empresa. Tendría que serlo.
Bueno, cambiamos hacia eso, hacia el coche autónomo. Bueno, básicamente esta asociación de hackers ha sido los que han descubierto que Volkswagen los tenía almacenados en el cuarto trastero, donde guarda los mochos y las fregonas, pues ahí tenía el disco duro con los datos de los conductores.
Aunque la compañía ha afirmado que este problema ya está resuelto y que no se había filtrado más datos sensibles, pero bueno, este incidente resalta la vulnerabilidad de la infraestructura de datos con los coches conectados.
Bueno, no, ¿hay nuevos móviles este año? ¿Cómo se prevé la tecnología?
De momento empezamos con este pre-CES, ¿vale? El CES es el evento más importante de tecnología que se hace en Las Vegas. Y de momento no son móviles. LG ha presentado su nuevo televisor transparente.
Explícame esto.
77 pulgadas.
¿Pero qué es un televisor transparente?
Es, bueno, lo presentaron el año pasado, pero ahora ha salido a la venta.
Vale.
En este, ya digo, el CES, ya digo, es el evento ideal para conocer las últimas innovaciones en televisores.
Es una especie de Mobile World Congress.
Sí, exactamente, Vegas, ¿no? pero de tecnología.
De acuerdo.
En vez de móvil, es más centrado en la tecnología actual.
¿Un televisor transparente?
Exacto. Televisor transparente, 77 pulgadas, ¿vale? Que se anunció el año pasado y está disponible para comprar. El precio te va a encantar.
A ver, el precio, suéltamelo, va.
$60,000. Y dirás, ¿para qué quiero algo transparente? Bueno.
No, es chulo porque supongo, entiendo, estoy reflexionando sobre mi misma pregunta y entiendo que se debe camuflar con la pared y debe parecer que no hay televisor, debo entender eso.
Efectivamente, o sea, este ofrece un diseño único que te permite alternar entre un modo opaco, donde se despliega una cortina negra para que detrás de la pantalla, y un modo transparente que este último pues tiene esta función Always on Display, donde muestra imágenes, vídeos y datos relevantes como el clima o resultados deportivos, pues solamente como si lo tuviera...
fuera un cuadro así muy integrado con el entorno.
Efectivamente.
$60,000, que esto en cambio en euros debe ser más o menos.
No, ahora mismo el euro y el dólar están...
¿Están a la par? ¿Uno a uno?
A la par, casi. O sea, creo que es un dólar 0,2 y el euro...
Bueno, pues serían 60.000 euros básicamente, sí, sí, a la par, más o menos.
59 sería.
Bueno, 59. No, si pagas 60.000 no te va a venir de 1.000.
No, bueno, aunque se conoce que no se conocen todas las especificaciones, sí que se sabe que tendrá resolución 4K UHD, compatible con G-Sync y FreeSync Premium a 120 Hz. Se desconoce la luminosidad máxima y se conectará todo por Zero Connect Box, que es el sistema que tiene ahora mismo LG, para conectarlo todo sin cables.
Muy bien, sería toda una conectividad absoluta y total, ¿eh? Que es hacia donde caminan los televisores. ¿Van más hacia conectividad con otros aparatos externos y ver películas y demás o plataformas que realmente recibir señal TDT, por ejemplo? Esto casi es una antigualla.
Sí, yo creo que a nivel a día de hoy para sacarle partido a una televisión, o tienes una consola o tienes un reproductor Blu-ray, que hay poca gente ya que lo tiene, un reproductor UHD 4K, para poder sacar el partido completo a la televisión.
Y que es mejor que tenga una muy buena conectividad, porque en el fondo las teles las ves a través de internet también.
Últimamente solamente por streaming, pero ya sabes que por streaming la calidad no es la mejor del mundo.
Eso es verdad.
Entonces, yo te digo que para aprovechar 100% una tele es complicado.
Bueno, ¿qué pasa con los monitores? Parece ser que los monitores sí que ha habido movimientos, ¿no?
Sí.
Porque LG ha dicho, vengo aquí, vengo con mi plumaje de pavo real, lo despliego y aquí tengo todo lo que os ofrezco en monitores.
Exactamente. Bueno, ya digo, como hemos dicho, esta pretemporada CES, LG destaca que ha anunciado 3 nuevos monitores OLED, añadiendo el más notable, el LG Ultra Gear OLED Bendable Gaming Monitor, ¿no? De vale. 45 pulgadas.
Estos palabras.
Sí. Que ofrece una pantalla flexible que se puede configurarse como plana o como curvada hasta 900R.
O sea, tú lo puedes hacer así si quieres.
Sí.
O sea, no, lo quiero curvado, lo curvo.
Exactamente.
No me acaba de convencer las teles curvas.
Pues
véndemelas.
Yo decir que tengo este monitor, o sea, tengo el monitor, el primero que salió, que es curvado y se puede volver a poner
recto, sí.
Recto. Y cuando tienes que trabajar tú, si tienes un monitor para ti, el curvado está muy bien. Está genial.
¿Pero por qué?
Porque estás muy cerca. Estás enfrente de la pantalla, estás muy cerca. Tu ojo ve desde el mismo punto del centro a los laterales. Es la misma distancia.
De acuerdo.
Y está muy bien.
Bueno.
Pero cuando es una televisión, tienes que estar más alejado, estás con alguien al lado, es mucho mejor ponerlo plano.
De acuerdo.
Incluso para trabajar a veces es mucho mejor plano. Si tú lo quieres curvado es más inmersión en juegos, en películas, pero para trabajar, pum, plano.
Plano,
y
plano.
Esto te le da las dos opciones.
Por cierto, los segundos que nos quedan me gustaría preguntarte sobre el futuro de los móviles plegables, los flip. Estos que se van plegando y que yo en ningún momento me han parecido nada fiables. ¿Cómo va esta tecnología?
De momento sigue funcionando, la gente se lo sigue comprando. Yo creo que al cabo del año o así ya se van viendo las marcas, pero bueno, eso es una tecnología que somos conejillos de indias, se la venden a los frikis, la van probando, es así, como todo. Es como este televisor transparente, ¿quién se lo va a comprar?
Bueno, yo no.
Los 4 frikis.
Los que les mola este tipo de cosas y pues tengo, me lo compro.
Exactamente, y poco más. Entonces, son precios muy caros. Es verdad que siguen haciendo alguna oferta para que vayas empezando, pero bueno, es a lo que tiramos últimamente, porque Apple sacará su flexible seguramente.
¿Sí o no? ¿Te lo comprarías? móvil así?
Yo de momento no.
Vale, si tú le dices que no, yo también diré que no. Le hago caso. Edu Porta, muchas gracias.
Nos vemos.
Y que tinguis un bon 2025, moltes gràcies. Bé, de seguida arribarem a la una, ja entrat en migdia, parlarem dels ultraprocessats. Us deixo un titular, perquè escolteu després. Els ultraprocessats són tan addictius com el tabac. Demostrat, eh? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses, quatre ultraprocessats i tornem.